Bon dia, què tal, com esteu? Són les 9 i 6, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 15 de gener de 2025. Comencem aquí 3 hores de ràdio de magazín d'Alt i Baix Penedès, de Penedès en xarxa, en definitiva, que fem plegats des d'ara fins les 12, des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital Alt Penedesenca, us saludem ben abrigats avui Marc Pujol i Sílvia Delgado. Abrigueu-vos si no heu sortit de casa encara, fa molt de fred. Comencem aquest camí que fem plegats diàriament a través de les ones i que seguirà així que acabi el sumari amb Víctor Cornejo, divulgador enogastronòmic amb el qual anirem a trepitjar vinyes i descobrirem vins. A 9:45, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i darrere els tastets d'història amb el Jordi Ferran, que avui ens presenta la família Cuí Grau del Vendrell. A l'actualitat, a les 10:06, marxarem de festa perquè aquest divendres comença la Festa Major d'Hivern de Vilafranca, les festes de Sant Raimon 2025. Els seus organitzadors, els Raimons, ens presentaran el cartell. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Els serveis informatius ens acosten l'última hora i tot seguit fem tertúlia amb la nostra gent gran. Avui els proposem parlar de salut, en concret de la depressió, perquè aquest dilluns s'ha celebrat el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una malaltia que afecta un 12% de les dones i un 6% dels homes, amb una incidència més alta entre les persones majors de 74 anys, així que volem que hi diguin la seva. Aquest dimecres 15 hi diran la seva la Júlia Brics, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. Després de la tertúlia, uns minuts de publicitat i el butlletí de notícies de les 11 i a continuació sonarà música de jazz perquè aquest dissabte Jazz Club Vilafranca reprèn la temporada de concerts i avui ens acompanyarà l'Àlex Cassanyes per presentar aquest primer concert del 2025. I amb el Jordi Ribas i la Dolors Bosch de Vinzeum comentarem la propera trobada amb els amics de Vinzeum i explicarem què vol dir ser amic de Vinzeum i quins drets i deures comporta. A 11:45, de nou parada i fonda, 5 minuts per actualitzar-nos els darrers d'aquest matí de dimecres i entomarem ja la recta final després d'aquest flash. Una recta final que serà doble. Tenim agenda al detall i això vol dir dues recomanacions, dues activitats. D'una banda, la 41a mostra artística Sant Raimon de Penyafort, que s'està vivint aquest mes de gener, Els Monjos. En parlarem amb l'alcaldessa, amb la nova alcaldessa, Esther Marmaneu. I de l'altra, us proposem parlar i gaudir del xató. Diumenge se celebra la 43a xatonada de l'Ensulsiada de la Comprativa de Llorenç del Penedès. La seva presidenta, la Rosa Giral, ens en donarà tots els detalls. Aquestes seran les veus i els tòpics d'aquest dimecres 15 de gener al Penedès en xarxa. Som-hi!
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Trepitgem vinya, assaborim vins, descobrim cellers, projectes del món vitivinícola penedesenc, el de vinyes i vins, en Víctor Cornejo. Bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Què
bon
ens
dia, bon any.
Proposes avui, sí, bon any, per començar aquest 2025?
Què proposo avui? Avui vinc una mica indignat. Avui vinc a reivindicatiu.
Vens enfadat?
Vinc enfadat.
Què t'ha passat?
Bueno, una mica indignat. En realitat, el volia fer una primera entrada, era una mica diferent en el que jo volia fer, però una anècdota personal me la porto al discurs que diré avui.
Vale? I
que
tant,
faré avui
sí.
Una miqueta.
Explica'ns.
Dilluns passat, ens n'anem... A veure, no sé, posar-li títol, li posem títol. Posi'm bicatalà, sisplau. D'acord? Aquest seria com el títol de la secció o del programa d'avui. Posi'm bicatalà, sisplau.
Sisplau, educat.
Sisplau, educadíssim. Per què? Perquè li direm a un cambrer, li direm a una persona de restauració. Vale? Dilluns vam fer un dinar, d'acord? A una zona costera del Penedès, amb afluència turística.
Penedès marítim,
vale? I clar, vam dir, fa solet, no? Era un dia d'hivern d'aquests de solet, fem una terrassa, que sigui xula. Un lloc que hi havíem anat altres vegades, però que vam veure doncs, que havia... Bueno, vam dir, anem a aquest lloc i, ostres, no sé què fem. De vegades sempre ens passa això de formació professional, doncs diem, ai, te'n recordes que vam veure aquí? Sí, demanem una ampolla, no? Demanem això, demanem l'altre, no? I al final dius, com pot ser, no? Com és el... Com pot ser allò, no? Que dius, decideixes per on anar, no? I anem a un lloc que no havíem anat mai, però que veiem que és un espai que dius, és molt clàssic, no? Mantelleria blanca, no? Tenia pinta, doncs, que feien bons arrossos, especialitzats en arrossos, i tenien ganes d'un arròs, no? I allà al costat. Diu, vinga, va, un arròs caldós, allò que entra ben calentó. I clar, quan és arriba el moment de demanar, mirem la carta de vins, no? I veiem que, per exemple, en l'apartat de vins catalans, vale? Només hi havia de 10 referències, només hi havia dos vins catalans.
De 10 vins blancs. Només dos
vins catalans
eren del país.
Un del Penedès, vale?
Menys mal,
i un de Déu Catalunya, d'acord? Clar, et quedes doncs, una mica doncs, sobtat. Parat, no?
Tu enfadat.
Enfadat.
Tu més enllà.
Enfadat.
Tu més enllà.
Després veus la resta de vins i dius, a veure, no sé, mirem el lloc, vale, un lloc que era com mariner, estètica marinera, hi havia vins de Ries Baixes, no? Albariños, no?
Riveritis i Riojitis.
Clar, i una miqueta així, no? I uns verdejos, no? Com a vins blancs a la carta. Gens barat, és a dir, caret, és allò que dius, uap, uap. La cosa és que la meva dona, que també és molt avispada i també coneix aquest món, diu, ostres, això són dels mateixos distribuïdors, vale? I a més que era, doncs, allò, o sigui, que això estan gravant molt, uns
els amos del restaurant
no
també tenen
qualitat.
Una distribuïdora.
No, però que sabem que, diguéssim, veient la llista de vins, indica, aquests us ha portat...
Eren tots de la mateixa distribuïdora
o del mateix, de la mateixa família, no?
No es van trencar les banyes.
No, a mi sembla que no. Clar, aquí ens va quedar, doncs, una cosa que a més l'anem repetint a molts llocs i que ens agrada veure sempre molt i que ens fixem molt en la restauració a Vilafranca, que per sort ha anat evolucionant, però és una cosa que encara hi ha una molta feina a fer. Hi ha molta feina a fer en la qual doncs, hi hagi unes opcions de vins catalans, no? O vins de la zona. Que al final, de vegades, aquí jo crec que hi ha una raó principal i jo crec que és poca sensibilitat del propietari. Hi ha una poca sensibilitat de propietari. I per l'altra, aquesta manca de sensibilitat de propietari fa doncs, que això no li donis importància. I que, a més, no li donis importància al tipus de client que vindrà. Clar, això, dius, clar, com que és una zona costanera, és zona turística, uah, no saben, no? Però tu, quan ets turista i vas a un altre lloc, no demanes el que és a la zona?
Sempre.
No és una cosa que... O sigui, persones encuriosides que van a parar al Penedès Marítim, precisament, que no s'estan... Allà a Barcelona és un altre món, aquí hi ha capital, ho deixem de banda. Però parlar d'una zona costanera del Penedès, de comarques, no? Amb vinya, que ho has vist venint cap aquí, no? O sigui,
has
segur
vist aquest paisatge.
Has vist aquest paisatge, ostres, és una zona de vinyes, i veus que no n'hi ha, o que hi ha molt poc, o molt poques referències, o que fins i tot la pregunta que és, ei, vull de la zona, doncs no. Clar, la cosa és que no ens en vam adonar, i a més ho teníem com al darrere, que al costat hi havia un cartell que posava «Tenemos sangria».
Oh.
Clar, llavors és una cosa que dius, ostres, no ens vam adonar que possiblement...
Perquè això ja dona pistes.
Ja dona pistes de que va basat això. La cosa és que el menjar era boníssim. O sigui, es veia producte fresc, es veia producte molt ben elaborat, molt bo, una molt bona atenció, però aquí, ai, no? I vam optar per escumosos, vam anar a pagar un escumós que coneixíem, vale? D'una casa reconeguda, més Corpinat, ja ho diu, no? Un Corpinat, vam pagar un pastor per aquest Corpinat, no? Però que estava allà amagadet amb els escumosos, i dic, bueno, l'única cosa que anava així. L'altra, bueno, això ja ho pararem a part, eh? No ens ho han posat la copa a dient. Aquesta
què
també,
dius ara?
Ai, dius, ai, ja està.
Aquella
ja
poca
caient.
Sensibilitat amb tot,
ja
no?
Ja anem caient. I a més, era com anant ja, que ja ens estaven servint, ja no ens podíem aixecar, i anàvem veient cosetes de dir com és que no ens han canviat, que no hem vist que érem d'aquí, que no hem vist que hem demanat una cosa que estava a la carta i que ens estem aquí rascant les butxaques, no? Per això. I no va...
No van servir en condicions,
o que almenys no vam gaudir al 100% d'això. Dius, això només en 4 detallets, una copa dient per cada producte, o identificar aquell client que ve, al final dius, què és el que ha passat aquí?
Que si féssim joc de cartes i ara et fes puntuar,
clar,
per
no.
Culpa d'això punxa, no?
Punxa completament. I llavors això em va portar, doncs, a recordar diferents campanyes que s'havien fet en el passat, no? I vam trobar a faltar una campanya que a mi em va agradar molt, que a més va sortir el 2013, ara, que és la campanya que era precisament de promoció del vi català, no? Que eren unes propines. No sé si les vas veure mai.
No, jo les recordava el Cartaví.
El Cartaví, que això és posterior. Bueno, no, és al mateix temps, no? Ara després explicarem el Cartaví de què va.
No recordo això de les propines.
Les propines eren unes propines, eren uns tokens, eren uns cartrons trucalats que hi anaven com unes monedes, uns tokens de cartró, al qual posava «He trobat a faltar més vi català». I per deixar-ho al final en la propina. Vale. I fins i tot hi havia alguns, i van dissenyar més coses, això està participat amb l'estudi de disseny de la Guia de Vins Catalans, no? Era una cosa que s'imposava des d'allà, no? I que era com un divertimento, però va ser una cosa molt divertida i útil, jo crec. No, ja sé que pot ser una mica... al final, de dir-li, ei, com és que no tens més vins catalans? Això només ho fas si tens confiança.
Clar, és agressiu, no?
Clar, i probablement el cambrer, no té ni idea, no pren la decisió, no és la mateixa persona que t'atén, no? La persona que responsabilitza de tot plegat, no? I llavors, deixant aquest token, no? Et quedes, va, ja està.
I és simpàtic,
i és millor que després anar a Google, no? Que allò les carga el diablo, no? D'anar a Google i dir m'ha trobat a faltar vins catalans. Que també ho podríem fer, o podríem escriure un mail de dir, a veure, què, això. I llavors vam començar, ja va haver un moment de conversa, no? En el qual vam estirar el fil, com es podria solucionar tot això? Què és el que falla amb tot això, no? En el moment que tu tens una persona que no és sensible a tot això, jo crec que aquí entren les distribuïdores, les persones que venen a vendre't el vi. Jo crec que han de jugar una miqueta de paper d'educació. Hi ha moltes distribuïdores que es dediquen a muntar cartes de vins per restaurants.
I actes de promoció.
I actes de promoció, no? I així, no? Tenint en compte la zona que estem parlant i tenint en compte doncs, que al final també serà l'entrada o la primera sortida d'alguns vins que potser s'estaran per una vegada només, si ve el turista. Si pensem de turista, i si pensem de persones d'altres contrades del país, no? o de l'estat espanyol, no? El qual venen aquí i diuen, és una zona que és diferent, o fins i tot assabentar-se de que aquí tenim vins bons i que aquí tenim, no?, una qualitat, o que aquí tenim vins. O sigui, que és una zona
punt.
De vin i punto, no? Que poden ser de tot. O sigui, clar, perquè et surti a compte en un restaurant, evidentment, no te'n vas a les games més altes, que pots tenir una o dues referències, però també és una gamma senzilla que sabem molt bé que de gammes senzilles, perquè vagi molt bé amb un àpat, en tenim un piló.
Sí,
un piló.
Sí, qualitat-preu.
Clar, llavors aquí jo crec que juga o el distribuïdor, la persona, el que passa que en molts llocs d'aquests, i això també conec per experiència també familiar, qui et porta el vi també és el mateix que et porta la Coca-Cola, el que et munta la cafetera i el sortidor de cervesa.
Per tant, no és especialista.
Clar, per tant, no és especialista. I diu, mira, va amb un pack. Vale? Amb un pack i jo tinc una oferta i et faig un 5+1, no? I et faig l'oferta i llavors, si no ets una persona que tingui sensibilitat amb això, hi caus. I dius, no, és el vi de la casa és aquest, perquè em surt a compte i està sense pensar més enllà, no? I clar, dius, no, has de ser una mica sense habilitat. I clar, jo, per exemple, en aquest cas proper que tinc familiar, li dic, no, ei, que el que teniu és això, aneu a buscar.
Ni
que
ets sigui, un curco, no?
Ni, sigui, ni que sigui el vi de cooperativa, no? En aquest cas estem parlant, per exemple, de les zones de les Terres de l'Ebre, no? I les Terres de l'Ebre també hi ha molta afluència de gent, i gent que ve de fora, i gent que ve d'altres contrades del país.
No, i pensar que perquè és una zona turística, el guiri no hi entendrà, també és menys
això
tenir-lo.
Això mateix, i el guiri en realitat sí que pot optar a la sangria, que potser serà la seva primera opció, però li has de posar sobre la taula, ei, no, que nosaltres som terra d'escumosos, heu provat els nostres caves, has provat els nostres comors, no? Jo crec que aquesta feina també, diguéssim, ha d'anar tot en conjunt. Però aquí una part prèvia en la qual aquesta persona que entra, doncs dir-li, ei, que el que hem de servir és això, no? O sigui, pam, 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 no? Una llisteta, i després, doncs, dir, escolta, almenys com a mínim dues referències del meu poble, no? Això sempre poso l'exemple de, per exemple, tota la feinada que s'ha fet al Priorat, per exemple, eh? O a l'Empordà. L'Empordà s'ha fet molt bona feina en aquest aspecte. Sí, ja van buscant més enllà. També has d'anar buscant també els establiments, establiments i establiments. Però igualment s'ha fet una campanya, possiblement també des de dalt, no? Participada des de l'administració, en dir, ei, escolta'm, hem de tenir referències del nostre país, que la gent venint ha fet tot un recorregut creuant el Cap de Creus per arribar a Cadaqués i veient que hi ha vinyes a costat i costat i al ran de mar, no pot ser que a la persona que ve a visitar aquests paisatges no li ofereixis el vi que ve d'aquests paisatges. No? Jo ho trobo com una cosa com molt lògica i que, a més, diguéssim que són coses que porten valor.
De sentit comú.
I ens oblidem completament. No? A mi vaig trobar a faltar aquest token i estic a punt de... Ei, dissenyem-nos uns. I ens imprimim.
Tornem a fer la campanya imprimim, dels tokens.
O ens imprimim nosaltres per tenir-ho nosaltres uns cartellets, unes monedes, vale? El que sigui, no? Que sigui simpàtic i sigui una manera també de dir-los. O entrar d'una altra manera, de dir, ei, escolteu, com és que, no?
Clar, perquè o sigui... si sap greu queixar-se, perquè tu deies, el cambrer clar. Segurament no ha pres la decisió, no. No té cap culpa, no té prou coneixement i sap greu queixar-se i moltes vegades calles. Però si no fas arribar la teva queixa o la teva petició, no arriba tampoc.
Després
i seguim igual.
Clar, després poden dir, ai, ningú s'ha queixat.
Exacte.
No, si fas aquest
tothom
comentari,
li sembla bé,
tothom li sembla bé, no? Si és el que ens demanen, no, en un restaurant t'ho has d'oferir. Vale? Tu ofereixes i a partir d'aquesta carta la gent decideix. Si t'agrada el verdejo, doncs agafa el verdejo a la carta, que caravaria el doble, evidentment. Però amb tot el respecte amb verdejo, que tenen uns vins boníssims, no? I amb la zona de verdejo, però sobretot tenien en compte doncs, que realment la gent també va a buscar tot això. Clar, és un lloc que no repetirem. Nosaltres, que dius, bueno, hem tingut allò, el d'això, ai, anem a aquell lloc que estava boníssim al menjar i estava molt de greu.
Però...
Vale? Però, on si anem, li diem, ei, he vist aquella copa, de fet la copa la tenien, el tipus de copa que potser hagués anat bé amb aquest corpinat, i el van veure a la barra, vale? Potser, que va ser quan van marxar, de fet ho van veure.
Mírala,
aquesta
la
copa
que
ens hagués anat genial per haver gaudit al màxim d'aquest corpinat reserva, no? I al final, clar, te n'adones, dius, ai, que hem de fallar. Abans comentaves el tema del cartaví. El cartaví és un incentiu que també es fa, no? I es fa des de l'Associació Vinícola Catalana, també en la participació de l'INCAVI, per tant, aquí també hi ha administració al darrere, a la qual es premia, es dona un diploma, es dona un reconeixement a aquests restaurants, no? Que tenen sensibilitat o que fan una feina de sensibilització mitjançant la seva carta del que és el vi català. I jo crec que aquí, o sigui, hi ha tant les normes, a dir, com a mínim han d'haver tants vins catalans, i com a mínim ha d'haver tants vins de la zona o, per exemple, els varietals de la zona.
Clar,
no?
Tant una cosa com l'altra, no? S'ha de cosa, cuidar tot.
Clar, i és una cosa que s'ha de treballar una miqueta i que al final és la feina del restaurador. Jo crec que hi ha una feina d'això, de possiblement fem campanyes i ens n'anem a restaurants que ja ho tenen, ja tenen aquesta sensibilitat, però potser hem d'anar a buscar aquells que no ho tenen tant, identificar quins són i dir, ei, vosaltres, com maneu amb això, no?
Què és el que hem de fer?
Necessiteu ajuda, no? Ajuda, que al final només... No, no, és que això m'ho deixen a preu. Conec unes persones que t'ho poden deixar a preu. És que al final també és això. Aquí també hi ha una feina que l'ha de tenir en compte i que jo crec que tot suma. Al final tot suma i que acabem prenent més vi català i, a més, ens alimentem la nostra zona també, no?
Perquè tornant a aquesta carta inicial de 20 referències, de 10 referències de vi blanc,
sí,
dues del Penedès, quin número seria l'ideal per tu?
Per mi, jo crec que com a mínim la meitat, si no pot ser tota.
Carai,
amb vins blancs. Vols dir que no en trobareu de 10 referències de vins catalans al Penedès,
i
diferents i de tots els preus? I tant que ho tenim. Hi ha llocs, o sigui, llocs estan fent molt bona feina. Jo només estava dient, diguéssim, això que m'he trobat i cada vegada ens trobem en aquests llocs que ofereixen molt bon menjar, un molt bon servei, i justament, justament en aquesta part és en la que fallen. I dic, llavors, aquí què és el que ha passat, no? Què és el que passa, no? I buscar les raons, jo crec que això també, bueno, jo crec que cadascú és anar a preguntar-los, ei, per què no en tens, no? I que ens ho diguin. Però bueno, això...
Ser més xovinistes miqueta... i defensar sí, els vins de casa.
Sí, i al final és una cosa, això, defensar els vins de casa, i al final fem allò, promoció de la bona, que és tastant-los i menjant.
Doncs moltes gràcies, Víctor Cornejo, per començar l'any amb aquesta reflexió
sí.
A partir de l'anècdota personal.
Fixeu-vos i feu-vos els vostres tokens a casa.
Tots ens sentim identificats,
tots
ens hi hem trobat i tots hem fet allò de ai, no goso, la pròxima vegada serem més valents.
Clar. Tornem a recuperar les propines, Més vi català, sisplau.
Gràcies, Víctor, ben tornat.
Gràcies, bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. El grup municipal de la CUP de Vilafranca ha anunciat en roda de premsa la compra per part de l'Ajuntament d'un terreny al carrer Gelida número 8 que es destinarà a construir habitatges de lloguer assequibles per joves. Segons explica el portaveu Xus Magallón, la compra d'aquest solar al barri de l'Espirall, propietat de la Sareb, s'ha formalitzat arrel de les negociacions per l'aprovació dels pressupostos. El projecte té com a objectiu facilitar l'accés a l'habitatge a joves d'entre 18 i 30 anys. El carrer Gelida número 8 acollirà una trentena de pisos de lloguer que s'ajustin a les possibilitats econòmiques d'aquest col·lectiu. Segons Magallón, la previsió és que el bloc d'habitatges sigui una realitat en 2 anys. D'altra banda, s'està treballant en un programa de suport que inclourà assessorament sobre la gestió econòmica i la convivència, així com formacions que ajudin els joves a desenvolupar habilitats útils per la seva independència. Gelida estrena el seu mapa de patrimoni cultural. Durant el 2024, l'Oficina de Patrimoni Cultural de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona ha realitzat 8 nous mapes de patrimoni. Es tracta d'una eina que inventaria de forma exhaustiva els elements del patrimoni cultural i natural d'un municipi per la consulta tant professional com ciutadana. Els nous mapes de patrimoni cultural són els que pertanyen als municipis de Lliçà d'Amunt, Cervelló, Tona, Gelida, Calella, Sant Fost de Campsentelles, Pineda de Mar i Montmeló. Amb les noves incorporacions, en total ja es disposa de 228 mapes de patrimoni cultural, el 73,5% del total de municipis que formen part de la demarcació de Barcelona. Actualment es poden consultar 2.421 elements nous que abasten gairebé 140 quilòmetres quadrats de territori. Els elements patrimonials de cada municipi s'inventarien segons si són patrimoni immoble, moble, documental, immaterial o natural. Comença la Festa Major d'hivern als Monjos. La festa, que es celebrarà sota l'advocació de Sant Antoni Abat, començarà aquest dijous amb una masterclass de Zumba i seguirà divendres a partir de les 8 amb la traca d'inici de Festa Major, el pregó a càrrec de Josep Anton Vigaire, un sopar popular i ball amb el grup Pentagrama. Dissabte els actes inclouran una exhibició dels balls folclòrics, un concert i ball de Festa Major a partir de les 10 de la nit amb l'orquestra La Xata. Diumenge els actes començaran a les 12 del migdia amb l'ofici de Festa Major en honor de Sant Antoni Abat, amb la participació de la coral La Margaridoia. En acabar es farà una exhibició dels balls folclòrics petits. Els actes de Festa Major finalitzaran el mateix diumenge a 6:45 de la tarda amb teatre a càrrec del grup El Molí, que representarà l'obra La vella Betlla, de Carles Casas. La Festa Major d'hivern de Cunit tindrà lloc els dies 17, 18, 19 i 20 de gener, consolidant-se com el primer gran esdeveniment de l'any després de la màgica cavalcada de Reis. El 17 de gener, el divendres, la nit estarà plena de música al pavelló municipal Els Joncs. La jornada començarà amb el concert de Pep de la Tona a les 10 de la nit, seguit de l'actuació de Búhos a les 12. Finalitzarà amb Mont DJ a 2:45 de la matinada. El dissabte 18 de gener, la jornada començarà amb la tradicional tabalada a les 11 de la nit i a la tarda els més petits gaudiran d'un concert infantil amb el grup Embauca, al pavelló municipal Els Joncs. A les 6 de la tarda, els amants de la història podran assistir a una conferència organitzada pel grup d'estudis cunitenc del Macio de Conito. L'historiador Carles Soler Parellada parlarà sobre any 999, Gumbau de Besora, primer senyor de Cubelles i de la quadra de Cunit. El dia clourà amb un espectacular correfoc a les 7 de la tarda. Més actes, doncs, també el diumenge 19 de gener, ple de tradicions, a les 12, amb la cercavila de balls populars. A un quart d'una, també la ballada de sardanes. I el dilluns 20 de gener, la missa solemne de Festa Major d'hivern a les 11 del matí. També a les 12 del migdia, amb ball vermut, amb l'orquestra Saturno. I a les 6 de la tarda de dilluns, l'orquestra oferirà un ball de tarda obert a tothom.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 9:45. Tot seguit a la secció Tastets d'Història, l'historiador Jordi Ferran ens parla d'una família vendrellenca molt prolífica, com és la família Cuí Grau. Per conèixer la seva història i els seus integrants, marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Laia Batlle. Un dia més i arrenquem aquest 2025 amb el Tastets d'Història, acompanyats, com no pot ser d'una altra manera, amb el nostre historiador de referència, el Jordi Ferran. Jordi, molt bon dia i molt bon any.
Bon dia i bon any.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Com prova aquest 2025 de moment?
Bé, amb una miqueta engustipat, així si, si la secció d'avui queda...
Sona nasal, no?
Sí, sona amb veu nasal... És fruit del temps.
Exacte, és el que toca ara, eh? És el que toca. Avui, Jordi, anem ja a la feina. Anem a conèixer la figura d'un personatge emblemàtic d'aquí, de la nostra comarca, però a més ens servirà per conèixer també qui era el seu pare, que va ser també una persona bastant important.
Sí.
A partir d'aquí, Jordi, què ens pots explicar avui? O què ens vols explicar?
Bé, avui parlarem dels inicis... Sí, o de per què... acabem fent el que fem, no? Una mica cosa, pot semblar molt filosòfic, però no. Parlarem d'Agustí Cuí Grau.
Músic?
Segurament tu el coneixeràs millor que jo i hi haurà molta gent de la comarca, en especial del Vendrell, que el coneguin, perquè va ser un il·lustre vendrellenc, músic, professor de música, compositor, va fer una òpera, més de 80 sardanes, va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2004, l'Auditori Petit de l'Escola de Música del Vendrell, si no m'equivoco.
Pau Casals.
Sí, porta el seu nom, Auditori Agustí Cuí, té una beca al Vendrell, vull dir, és una persona, i doncs, pel món de la sardana del Baix Penedès segurament, i del Penedès i de mitja Catalunya, molt conegut. No parlarem d'ell. No, sí que parlarem d'ell, però de forma indirecta. Parlarem dels seus inicis. Perquè per parlar dels seus inicis cal parlar de qui el va iniciar, valgui la redundància, que era el seu pare, Agustí Cuí, també de nom. Això m'agrada molt perquè a casa també ens diem Jordi Ferran, Jordi Ferran.
Això és de bona família.
Sí, és de bona família. Doncs Agustí Cuí, no Grau, que era el cognom de la seva mare, sinó Agustí Cuí Sangüesa, que era el seu pare. Perquè va ser la persona que va introduir el nostre il·lustre personatge d'avui en el món de la música, l'art i el show business, però també una persona molt curiosa. De fet, Agustí Cuí Sangüesa, és a dir, el pare de la criatura, no era vendrellenc, és un vendrellenc no vendrellenc, ell era tortosí, però es va casar amb una albinyanenca de nom Grau, i van anar a viure al Vendrell i van obrir negoci al Vendrell, ja que Agustí Cuí era sastre i tenia una sastreria a la Rambla del Vendrell. No només això, és a dir, no només era sastre, podia ser una persona, doncs... En principi, un sastre podia semblar, no?, una professió, bueno, una miqueta allunyada del món musical, però no només era sastre, també tenia projecció pública, perquè en especial abans dels anys 20, a principi després de la Primera Guerra Mundial, que va ser uns anys políticament i socialment molt moguts aquí a la nostra comarca, doncs ell va ocupar la presidència del Comitè d'Acció Política del Centre Nacionalista Català del Vendrell. Bàsicament seria com si ara ho diguéssim el cap de la secció local del grup, no, del grup local dels catalanistes del Vendrell, bueno, és a dir, una persona amb projecció política, als anys 20-21, després se'n va voler allunyar, va formar part de la comissió pro-soldats vendrellencs a la Guerra del Marroc, que la Guerra del Marroc doncs, va afectar també en aquesta època, hi havia molta solidaritat entre la població que veia com els seus fills havien d'anar a lluitar en una guerra a la qual no teníem cap ganes que anessin a lluitar i perquè provocava mortaldats i lluitar per una pàtria que era molt llunyana. Bé, ell va formar part d'aquesta comissió prosoldats que se n'encarregava de buscar diners a l'hora que denunciava la injustícia i després també en el món cultural va ser vicepresident del Casino Circo, que era una entitat del Vendrell molt important, i president del Centre Industrial del Vendrell, que també era una entitat més així, bueno, centre industrial, una mica més conservadora, perquè ens entenguéssim, durant això del 1920 al 1925, i el 1927 es traslladarà a viure a Barcelona, marxa del Vendrell i es trasllada a viure a Barcelona. Bé, per què són interessants aquests anys per saber sobre els inicis de l'Agustí Cuí Grau, que va néixer l'any 1921. Per tant, amb 6 anys representa que se'n va viure a Barcelona, per tant, podríem pensar que el seu debut artístic es produeix a Barcelona, no? Perquè al Vendrell hem de parlar d'això. Bé, doncs té la curiositat que en aquests anys en què Agustí Cuí, pare, té tanta activitat pública, bé, ella era, ja era un aficionat al teatre, era conegut com així, pels cercles catalanistes, no? Hi havia era president del Comitè d'Acció Política, i llavors se'l tracta com el nostre amic aficionat al teatre, fins al punt que el senyor Agustí Cuí i Sangüesa i la seva dona, Josefina Grau i Miró, natural d'Albinyana, com deien, decideixen muntar la companyia teatral Cuí Grau.
Molt original el nom, no?
Bueno, era molt típic de l'època i, sí. A veure, molt identificatiu, no? Bé, què té de curiós la companyia teatral Cuí Grau? Està molt bé, perquè, a veure, siguem sincers, el més normal és que hagués ficat companyia teatral Cuí, la dona que faci
la feina i
els remendos, però els noms, és a dir, visibilitat.
Sí, sí, molt bé.
Per
bé.
Què? Perquè realment, més que una companyia teatral, era un projecte familiar, perquè actuava el senyor Agustí Cuí Sangüesa, que era el que feia de director una miqueta, la ment pensant, decidia què es feia, què no es feia, quins actes. També el fet de ser sastre, doncs, es podria encarregar del tema vestits, etc. I actuava també la seva dona, Josefina Grau, i actuaven també els seus fills. Els seus fills, que eren tres. La gran, la nena, que es deia Rosa Cuí, el mitjà, que es deia Alfred Cuí, i el petitó de la família, que era Agustí Cuí, que amb els anys esdevindrà el més conegut d'aquesta no, saga sastroteatral tan curiosa. Doncs, bé, ell serà qui se n'emportarà els dots musicals, no, i qui anirà a un altre nivell. Però, doncs, entrar en aquest món del teatre, de la cultura i de la música gràcies al seu pare, que muntà una espècie d'espectacles de varieté, no? Això se'n diu, era molt típic abans, de varietats, en el qual, doncs, ja t'arreglaven la nit. La companyia et feia una miqueta de tot i t'arreglaven de nit. Certament, entre els principis dels anys 20, no, any 1924, quan es crea, fins trobem representacions als anys 30 encara, tot i que viuen a Barcelona, van tornant aquí, fan tot tipus d'actuacions, de muntatges. Fins i tot, per exemple, l'historiador Xavier Güell ha recollit que interpreten al voltant de l'any 1926-1927 una composició en què hi ha castell, o sigui, hi ha una escena que ells fan castells, la família, perquè representa... Són actes costumbristes, la majoria... que hem de pensar que feia molt poc que es funden els Nens del Vendrell. Llavors, també els castells era un element no, palpable del moment. Són aquestes representacions costumbristes en què moltes són bueno, de festes majors o es recuperen fragments de clàssics o monòlegs. Hi ha una miqueta de tot, no? És de varietats. Actuen a molts llocs de la comarca en aquesta època, i avui volíem centrar, ja que parlàvem i donàvem a conèixer la família, d'un acte en concret en el qual ells ens permet veure quin era el programa d'actes. No? Ens podrem traslladar una miqueta a una representació de la companyia teatral Cuí Grau. Concretament, volíem parlar d'aquest acte perquè precisament es va produir el 17 de gener de 1925 per la Diada de Sant Antoni. Molt bé. És a dir, ara farà 100 anys, estem ja celebrant el centenari de l'acte de per si. No caldria celebrar el centenari, però mira, a atzars de la vida, just cau en aquest mes. Bé, doncs per la Diada de Sant Antoni de fa 100 anys, a la Bisbal del Penedès, una de les dues entitats del municipi, el Centre Agrícola, va decidir celebrar una vetllada teatral per recaptar fons per la família del secretari municipal. Què li havia passat al secretari municipal? És que l'Ajuntament de la Bisbal no pagava els sous? No, pagàvem els sous. El problema és que el secretari municipal, just abans de Nadal, anant amb la seva moto de la Bisbal fins a Tarragona, a patir un accident de trànsit a l'alçada entre Altafulla i Torredembarra, perdé la vida perquè anava en moto, el va atropellar un industrial de Tarragona i es va morir, es va enterrar el dia de Nadal de 1924, deixant doncs, la seva dona, els seus pares, que vivien a la Bisbal, perquè era el secretari de la Bisbal, els secretaris residien amb tota la família al lloc on exercien la professió, era molt típic, a vegades això és típic del segle XIX i al principi del segle XX es continua, que hi hagués la casa del secretari que fos de propietat municipal, no? I es deixava la família secretària, abans es queden a la Bisbal la família del secretari sense el seu sostenidor. I les dues entitats del municipi, oposades políticament, una amb l'altra, que havien tingut molts conflictes anteriorment, decideixen cadascuna retre-li un homenatge. Al Centre Agrícola li farà el gener i la Unió Bisbalenca, que era l'altra entitat del poble, li farà el març. Avui, doncs, explicarem com és aquest homenatge del Centre Agrícola, un acte benèfic, perquè està protagonitzat per la família Cuy, que van ser doncs, la comissió del Centre Agrícola que va voler recaptar fons per la família secretari, va anar al Vendrell i li encarrega a Agustí Cuy, que conjuntament amb la seva dona, això és el 1925. Per tant, és una de les primeres actuacions que fa la companyia. Fa que el nostre protagonista d'avui, l'Agustí Cuy Grau, encara és massa petit aquí i va néixer el 1921, per tant, només té 4 anys, no participa, però sí que participen la seva germana gran, que llavors tenia 8 anys, la Rosa Cuy, i el seu germà mitjà, o sigui, el germà gran d'Agustí, el mitjà de la família, Alfred. I és un... Bueno, debuten en algun d'aquests quadres, tot i que ja haurien haver estat de forma aficionat perquè, doncs, se'ns diu que, per exemple, s'espera que l'actuació de la Rosa Cuy sigui molt aplaudida, per tant, segurament en algun altre acte benèfic doncs, ja era conegut a la comarca aquesta curiositat que, precisament, pare i dos fills anessin representant diferents fragments, perquè el que fan en aquest programa d'actes que hi ha una primera part amb 5 quadres escènics i una segona part amb 4 quadres escènics més. Per tant, no estem parlant allò d'un monòleg de mitja horeta.
No, ja ho veig, una cosa més elaborada, eh?
No, és una nit de festes. Una actuació molt completa en el qual, doncs, la veu cantant la porta el pare, Agustí Cuy pare, que, doncs, per exemple, fa una sinfonia de piano, es comença, llavors fa un parlament, que n'hi diuen que segurament devia ser un petit monòleg o un, diríem, una presentació de la vetllada, segurament parlant, doncs, en aquest cas, que és un acte benèfic, parlant de la persona a qui es retre l'acte. Si fos la festa major, segurament seria doncs, parlant de les bondats de la festa. A seguit comencen, diríem, el que són ja el xou artístico-musical, amb una representació del pare amb la seva nena, amb la Rosa Cuy, en el qual doncs, interpreten una... No és exactament un monòleg, tampoc és una escena teatral, és una mena de text que fa a propòsit el pare per la filla, que es diu Fragolina Graf, i bé, que és així com una escena còmica, no? D'aquestes típiques dels anys 20. Moltes d'aquestes, veurem que combinarà aquesta companyia elements escrits expressament pel pare, pels seus fills, com serà aquesta actuació que hem dit que ha recollit l'historiador Xavier Bigüell, en la qual hi participa tota la família, hi participen els castellers del Vendrell, també. És un text també escrit pel seu pare, o sigui, és pel pare de la família, que es diu El termòmetre de la vida, que estava mira, buscant ara el text, que és en tres actes. Bé, doncs ja combinarà aquesta companyia teatral elements escrits pel pare, perquè veiem que realment el pare d'Agustí Cuí, Grau, o sigui, Agustí Cuí Sanguensa, era una persona amb unes capacitats elevades, no només polític, persona vinculada a molts moviments culturals, sastre, capaç de fer una companyia teatral, és a dir, que li agradava
actiu,
el teatre,
sí, sí,
que li agradava actuar, i capaç d'escriure textos amb les limitacions de que aquells que l'havien de representar eren els seus fills, que eren menors d'edat. Mm. És a dir, tothom que ha escrit coses sap que has de tindre molt present qui ha de dir allò o com s'ha de dir allò. Per tant, perquè veiem de la vàlua, segurament, o de lo especial que era el pare d'Agustí Cuí Grau. Bé, com dèiem, van representant amb creacions teves amb altres clàssics, com per exemple una representació de Terra Baixa, no sencera, sinó es fa l'escena primera de l'acte segon de Terra Baixa. En aquest cas, clar, el pare fa de Manelic i la nena fa de Nuri, vull dir, pare i filla en aquest cas. Altres que permeten doncs més moviment són els dos fills que ho fan, no? En aquest cas, per exemple, un altre diàleg, un altre quadre escènic escrit pel pare, que es diu Correcuita, el representen els dos germans, no? Ja, si el diàleg, si el quadre escènic es diu Correcuita, ja entenem que segurament també seria una cosa molt, molt humorística. Mm-hmm. I, bé, així fins ahir ja hem dit, cinc escenes, no, sis escenes al primer moment i quart en el segon acte. Per tant, aquella vetllada va comptar de 10 escenes amb una mitja part, és a dir, una àmplia vetllada, i aquest mateix estructura de representació la trobarem en altres actuacions que la companyia Cuí Grau anirà representant durant això, doncs, de tota la dècada dels anys 20 i principis dels anys 30 per diferents llocs de la comarca, especialment. Per tant, cosa que permetrà que el seu fill, Agustí Cuí Grau, tot i va néixer al Vendrell, però tot i passar ja de la joventut a Barcelona, acabés familiaritzant-se, segurament, amb aquest entorn del Baix Penedès i del Penedès, i amb el que és doncs el món de l'espectacle i de la música, perquè doncs érem contractats especialment per fer actuacions i per fer gires, faran gires no només aquí al Penedès, també a Barcelona, a altres llocs, en actes així, però també en actes de festa major. És a dir, bé, una companyia teatral curiosa per la seva composició, i per qui era el promotor i qui acabarà sent, no?, un dels membres, però típica d'aquesta època de principis de segle XX i que segurament poca gent coneixia, i hem cregut que avui, aprofitant el centenari d'aquest acte que vam fer i del qual tenim el programa d'actes, per tant, podíem haver aprofundit molt més, creiem interessant treure a la llum.
Doncs Jordi Ferran, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests personatges, aquesta família, la família Cuigrau, tan important i tan influent, i que a la vegada també, doncs, a través del seu fill, ha deixat aquí un llegat de música i d'arts molt important, i que està molt bé que els puguem conèixer. Jordi, gràcies, i ens retrobem d'aquí a un mes aproximadament. Que vagi molt i molt bé.
Igualment, adéu.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.